12 minuts passen de 6:15 de la tarda. Això passava avui fa un any a la seu de la CUP. Deixem anar a la seu de la CUP, allà hi tenim Benet Íñigo. En principi, a les 6 estava prevista una roda de premsa de la CUP. No sé què en sabem d'aquesta roda de premsa, Benet.
Hi ha una gentada de por i s'ha hagut de desplaçar doncs, fins aquí, perquè allà al mig doncs, no es para de cridar consignes. La més repetida és el no passaran, perquè volen impedir que la policia espanyola doncs, entri en aquesta seu del partit. En tot cas, al final ha arribat i Núria Gibert ha parlat directament de cop d'estat i ha avisat la policia espanyola que si vol entrar no li posaran fàcil.
Comunicar-los que si volen entrar a la nostra seu hauran de passar per sobre dels nostres cossos. Estarem a dins de la seu i no deixarem que entrin a la seu de tota l'organització de milers de militants i de centenars de milers de persones que l'han votat. És una excepcionalitat absoluta en democràcia que s'entrin a les seus de partits polítics.
Diguem ara, no és que hi hagi moments de tensió, però cada cop hi ha més gent, a mesura que ha anat avançant la tarda, cada cop s'ha anat omplint més. Ara mateix la policia que està a banda i banda de la seu de la CUP, al carrer Sardenya i al carrer Marina, cada cop està més rodejada de gent, perquè al carrer ja no hi ha cap més gent en aquesta illa de casa, i doncs la gent es va acumulant al carrer Marina i pràcticament ara mateix rodeja els efectius de la policia, que podem comptar fins a 6 furgonetes amb agents antiavalots desplegats i també diversos agents de paisà encaputxats amb passamuntanyes que només se'ls veuen els ulls.
El 20 de setembre no només va tenir un escenari, una altra seu es convertiria en la segona protagonista d'aquella jornada. Ens hem de traslladar al número 180 del carrer Caps de Barcelona. Cap a la una del migdia, diversos efectius de la Policia Nacional van tallar el carrer amb la intenció d'entrar a la seu de la CUP per requisar-hi material relacionat amb l'1 d'octubre. Va ser l'inici de 7 hores de tensió que ja es coneixen com el setge a la seu de la CUP. I precisament en aquesta seu hi tenim ara mateix el periodista que ho va seguir, que ho va narrar i que l'escoltàvem fa un moment, ara fa un any. És el cap de societat de la casa, Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Ara mateix s'està donant a terme algun acte de record d'aquest setge o s'ha fet, com deia aquest matí, escoltàvem una roda de premsa i l'exposició dels fets dels que parlàvem fa un moment?
Doncs mira, ara ha de començar d'un moment a l'altre una taula rodona que hi participaran el David Fernández, l'exdiputat de la CUP, també el regidor de Barcelona en Comú, Jaume Asens, Marcel Mauri, Carme Sansa i Mireia Montesinos. I fins fa una estona, ara just s'ha acabat, però estaven fent actuacions musicals, com ara la Judith Nederman, que ha cantat algunes cançons.
Doncs mira, és d'agrair que ens donin una treva per parlar amb tu, perquè si no seria més complicat. Si et sembla, fem una mica de memòria de tot allò que va passar avui fa un any. Hi havia algun precedent de dies anteriors que fes pensar que la seu de la CUP seria objecte policial?
Doncs ens comentaven la gent de la CUP que ells sabien que estaven sent observats per les forces de seguretat, que havien notat seguiments d'alguns dels seus diputats, per exemple, però que confiaven que la seu doncs quedés una mica al marge tot plegat. És a dir, com que l'operació policial era contra l'organització del referèndum, anava més dirigida potser contra les persones que estaven organitzant-lo i no esperaven que entressin o que volguessin entrar a la seu del partit.
En quin moment, és a dir, es va decidir la Policia Nacional, en aquest cas, voler entrar a la seu de la CUP? Quan es va generar aquests moments de tensió?
Doncs mira, tot això, aquí comença, al contrari del que passa a Economia, que comença ben d'hora pel matí, l'operació policial, aquí tot just esclata cap a la una passades del migdia, és a dir, quan ja tots els altres focus estaven oberts. I és una operació que està al marge de tota la resta, és a dir, així com els escorcolls, la quarantena d'escorcolls a seus del govern, a domicilis particulars de membres del govern, les ordena el jutjat número 13 de Barcelona, aquesta va totalment al marge, de fet, es arrenca sense ordre judicial i no persegueix l'organització del referèndum, sinó que, segons hem sabut justament ahir amb l'atestat policial que es va difondre, doncs buscaven material com ara els cartells de propaganda del referèndum.
I qui és el qui reclama aquesta ordre judicial?
Qui
l'ordena perquè no la tenien i qui se n'adona que sense ordre judicial no poden entrar a la seu de la CUP? Com va anar tot això?
Doncs Mira, la policia s'empara o justifica l'operatiu dient que la Fiscalia Superior de Catalunya, que recordem que fins poc abans de l'1 d'octubre el TSJ no va dir ni piu i tot ho pilotava, per dir-ho així, a la Fiscalia Superior de Catalunya, que havia donat ordres a tots els cossos de seguretat que fessin el que calgués per evitar la celebració del referèndum. Aquesta ordre de la Fiscalia, doncs la policia diu que en aquest marc és quan localitza que, o creu que a la seu de la CUP s'hi amaga cartells de propaganda a favor del sí en aquest referèndum. Recordem que no són cartells oficials, no són els cartells de les vies que promovia el govern amb el logotip de la Generalitat, sinó que són cartells d'un partit polític que era la CUP. Bé, en tot cas, la seva intenció era doncs venir fins aquí i requisar aquest material emparat amb aquesta ordre de la Fiscalia. Un cop estan aquí i quan la gent de la CUP, que ha evitat que entrin a la seu, els diu que si no tenen ordre judicial no els pensen deixar entrar, llavors és quan la policia demana al jutge de guàrdia d'aquell dia que faciliti, que els doni un ordre que finalment no arribarà mai.
Per tant, el jutge de guàrdia és qui no els va voler facilitar aquesta ordre judicial, no?
Exactament. El jutge de guàrdia els va dir que no considerava que hi hagués motiu per donar-los aquest ordre.
Benet, avui fa un any hi va haver molta tensió al carrer, a la seu de la CUP?
Hi va haver tensió, sí, molta tensió. Penseu que doncs la gent va arribar aquí molt esverada, sobretot en un primer moment, quan va començar a córrer que la policia espanyola estava a la porta de la seu, i que en un tram de carrer que potser fa, que és on soc ara, potser fa 150 metres del carrer Casp, entre Marina i Sardenya, doncs hi va arribar a acumular moltíssima gent, milers de persones, i a banda i banda hi havia doncs 6 furgonetes dels agents antiavalots preparats pel que fes falta. Per tant, us podeu imaginar doncs que aquest contacte tan proper entre la policia equipada de dalt a baix i la gent dels militants i simpatitzants de la CUP que s'havien aplegat aquí, doncs sí que va haver-hi moments de tensió. I jo recordo perfectament que un dels missatges que més van llançar els dirigents de la CUP aquell dia era que tothom mantingués la calma i que volien evitar com fos qualsevol tipus de violència. Podem escoltar un
dels moments amb Quim Arrufat i Anna Gabriel, que en aquell moment estava pràcticament afònica.
No passaran! No passaran!
Silenci!
Fuera!
No tensionem més del compte. Si és il·legal, no passaran, però no passaran perquè cridem molt, sinó perquè estem aquí. No cal generar el crit i la tensió per justificar perquè carreguin i els hi quedi bé a sobre.
Vale.
Bé, finalment no van entrar. Benet, has pogut parlar fa uns minuts amb que en aquell moment era el diputat de la CUP, David Fernández.
Sí, ens ha atès una estona abans de participar en la taula rodona que ara començarà, i amb ell doncs hem pogut repassar què va passar aquell dia i també doncs fer una valoració un any després, si us sembla, l'escoltem.
I jo he vist com l'intent, òbviament, de l'Estat d'aturar el referèndum, no? Vull dir que allà era la... No? Si perdíem aquella batalla, el que estava en joc era la celebració o no del referèndum. Ho vaig veure així, crec que és d'una forma bastant compartida. Ara he viscut més des de la intimitat, i clar, amb un nivell de, jo la recordo, d'intensitat i també de tensió, no? Doncs Déu-n'hi-do.
Perquè havíeu sospitat que la policia podria intentar això? Us veieu en l'ull de l'huracà?
Sí, jo crec que en la cultura política de l'esquerra independentista, dels moviments socials, ja existeix, i de fet no només en la cultura, ja havíem vist, ja havíem detectat moviments molts dies abans de cotxes que passaven reiteradament, hi havia hagut seguiments personals a companys, fins i tot a la porta de casa, però la seu quedava una mica exempta perquè les ordres judicials fins al moment, no, es senyien molt, bueno, fins al moment i fins després, es senyien estrictament el que era acció de govern, no? Per tant, els cartells els 6.000 cartells que se'n van emportar d'aquí, no hi ha una sola ordre judicial que ordeni requisar propaganda política dels partits. El que buscaven, com tothom recordarà, eren els cartells oficials, no?, de la Generalitat, on s'havien imprès, com s'havia fet la despesa, però no afectava a drets fonamentals duríssims, no?, de nucli dur de qualsevol democràcia, que és el dret de, no?, el dret d'associació, en aquest cas.
Deixem fer un parèntesi amb el que va passar aquell dia. Ara has parlat de que havíeu notat seguiments i que passaven cotxes per la Seu, i avui precisament la CUP ha denunciat que encara hi ha aquests seguiments. No sé si en tens constància, si t'han afectat.
En tinc constància, clar que en tinc constància, i viu del barri també, vull dir que no és al final... Per sort, fa molt de temps que som una comunitat política en resistència, i aquí es nota molt, aquí sí que es nota sempre, doncs, que presències durant tot un dia, pues, que no són habituals, no? I per tant, jo crec que l'Estat no ha afluixat, ni molt menys, i per tant sí, existeix, a més existeix com a pràctica. El que passa que moltes vegades també m'ha après que quan es volen fer veure es deixen fer veure, no? I quan no es volen fer veure no es deixen fer veure, no? Però en fi, que això no altera la nostra normalitat, els que haurien de donar explicacions són ells, no nosaltres.
Tornem a aquell 20 de setembre de fa un any. Una vegada aquí va ser un dels que va mediar, si podem parlar així, amb la policia. Com es va fer el contacte? Quina actitud tenien els agents o els comandaments de la policia? Perquè es van quedar tot just a tocar aquí a les cantonades.
Va ser una experiència de mediació, jo crec que la més estranya, la més impossible segurament, i fins i tot surrealista. Però nosaltres quan arribem aquí, que es comença a concentrar la gent, hi ha un primer, no? Hi ha una primera recuperació de l'espai de davant de la porta, perquè des de dins ja ens han dit que no hi ha ordre judicial, i allà és on, a més, hi ha una petita càrrega policial, fins i tot amb els escuts, no? I allà és on jo veig qui és el comandament i m'adreço a ell demanant-li si hi ha ordre judicial. I és un moment extraordinàriament caòtic, perquè aquest comandament que és d'antiavalots insisteix en que dins hi ha policies i que per tant ell ha vingut a protegir els policies que fan l'escorcoll. Això és el que ens diu, i jo li dic que dins no hi ha ningú, no? I és un moment on el primer va ser aturar la càrrega, perquè anaven a carregar, és dir, que no hi havia ordre judicial i que era un problema de fons. Però el més difícil, jo crec, va ser aturar i evitar, no?, aquesta primera càrrega policial, i molt mínimament es va establir, pues, un inici de mediació. De fet, el vam deixar aproximar-se fins a la porta d'ell sol, al comandament, que veiés que dins, que veiés no hi ha ningú, i aquí és quan jo crec que ell es va estranyar, no? I vam dir que no hi havia cap agent, i vam dir, aleshores sí, això sí, que sempre vam dir el mateix, que si entraven en la Seu d'un partit polític sense ordre judicial, a ell personalment, qui estava cometent el delicte, era ell i els seus superiors, per suposat, no? I aquí jo crec que va durar, déu-n'hi-do el que va durar, però... Hi ha un moment en què jo crec que ells prenen consideració de que efectivament no hi ha ordre judicial, i el que fan és retirar-se 20 metres, no?, que és el cordó que ja romandria fins al rampespre, pràcticament. Però sí que s'ha de reconèixer, jo crec que també, no?, per rigor i per, pràcticament, en comparació, quan al cap d'una estona, perquè amb aquest mateix comandament és el que li anem a dir-li que retiri els cotxes que estan sense distintius davant de la porta, que ja hi havia 2.000 persones pràcticament...
Estaven rodejats.
Dient-li que no podíem garantir els cotxes, que ja feien nosa, i que se'ls emportessin, que eren seus, no?, i que, pues, els tinguessin 100 metres. I al principi ens demana que entren tots els policies a buscar-los, i no, els diem que entrin els dos conductors, i que entrin dos o tres policies per acompanyar-los, i que els acompanyem nosaltres, els acompanyem i els portem cap enfora, i els cotxes efectivament són retirats i queden sota la protecció del cordó policial. I amb aquest comandament, que és el que vam fer aquest, quan a les 3 anem a buscar aquest comandament, perquè mínimament, com a mínim, hi havia un canal de comunicació, la sorpresa va ser que ens comuniquen que l'han rellevat, i ens trobem amb un comandament que literalment no ens respon. Sí, se'ns queda mirant amb una agressivitat i una hostilitat no? incomparables, anem a dir-ho així, i ja no tenim cap més conversa. Allà es trenca qualsevol mena de mediació fins que a les 8:30 marxen amb les altres gestions que fan els advocats, i això, i amb una hostilitat molt agressiva, jo crec que fins a xulesca, no?
Mm-hmm. De fet, en algun moment, jo recordo d'aquell dia les crides a la calma, no? Tots els missatges que sortien des de les llavors diputades cap a la gent que s'havia concentrat era si passa res, tothom cul a terra, resistència pacífica. Veu patir, en algun moment veu tema que la cosa anés més enllà?
Sí, però no per part nostra. És a dir, quan en el moment, tot això, en rigorós directe, clar, sense tenir, no?, una visió completa dels fets, però jo crec que molt aviat, que van cap a les 3 i ja som conscients que estem enmig d'una autèntica provocació. Una autèntica provocació policial, no? Per intentar, jo crec que la Nau va dir molt bé, no? Quan va sortir va dir blindem el referèndum, estan aquí per provocar, no? I per poder generar precisament violència, que ja és la segona, no? La primera paradoxa, no? Aquells que teòricament combaten la violència, no? Incitant, no? O provocant episodis. Però jo crec que sí, i a més ho teníem molt clar d'abans, o sigui, no és una reacció sobtada i autoconscient del moment, sinó que ja feia molt de temps que la CUP estava fent, no? que l'única forma de votar seria posant els cossos i desobeint de forma, no? Activament pacífica, activament resistent i activament no violenta, no? I allò va ser com un anunci del que, com un presagi i un preludi del que passaria l'1 d'octubre si volíem votar.
Avui a la seu de la CUP torna a haver-hi gent, tornava a fer actes un any després, l'ambient és molt més tranquil que fa un any, però no sé si paradoxalment la sensació llavors, tot i la tensió, era de victòria i avui és de derrota.
No exactament en termes absoluts, ni molt menys. Són situacions molt, molt, molt diferents. Això és més que obvi. I jo crec que en aquell moment, efectivament, estava en un moment, no, de determinació i coratge col·lectiu, i sobretot després del 20 de setembre, que paradoxalment també entre el 20 i el 1 no va passar res, no? Quan tots pensàvem que el 21, el 22, el 23 tot això seria una escalada en espiral i que serien dies molt difícils, doncs resulta que no, però home, és obvi que les sensacions col·lectives d'haver resistit, d'haver aguantat el 20 i l'1 d'octubre comparades amb avui, doncs home, clar, no, jo no diria derrota, diria que estem sota excepció. Allò va ser l'inici d'una excepció que avui encara continua amb la seva vessant també més injusta, no? I més inhumana, que és l'existència de presos polítics, l'existència d'exiliats, el fet que destituïssin un Parlament, que destituïssin tot un govern, que fessin unes eleccions que van tornar a perdre. És un altre moment i estem en un altre lloc. Això sens dubte. Derrota, jo crec que no. O com diu el lema, derrota rere derrota fins a la victòria final, no? Però crec que per suposat estem en un altre moment on la repressió ha funcionat, sens dubte, però també agafant la pregunta com a resposta, aquí estem i aquí seguim.
Interessantíssima aquesta conversa que has mantingut amb l'exdiputat de la CUP, David Fernández. Benet Íñigo, interessantíssima, et felicito. Moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí perquè són les 6, per tant, he volgut tenir, en fi, l'opinió i la narració de qui va ser un dels protagonistes de la jornada de fa un any, en aquest cas a la seu de la CUP. Benet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Res, farem una pausa, seran 3 minuts i ens n'anem al butlletí horari de les 6.